de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El gran increment en l'ús de la bicicleta i dels vehicles de mobilitat personal, com són els patinets elèctrics en les grans ciutats, com per exemple Barcelona, es nota ja de fa temps i d'una manera molt clara a les estadístiques de sinistralitat viària. Les xifres són les que et comento. Durant l'any passat, en 4 de cada 10 atropellaments registrats a la capital catalana, 246 sobre un total de 614 es van veure implicats aquests tipus de vehicles. En concret, 124 van ser protagonitzats per patinets elèctrics i 122 per bicicleta. Sumats són gairebé el doble que els provocats pels turismes, que van ser 139, mentre que els atropellaments de les motos es situen en 121. La irrupció dels patinets elèctrics en el trànsit de les ciutats ha portat de cap a tots els ajuntaments en els últims temps que lluiten per trobar de manera la manera de regular l'ús d'un transport que amb els xassis d'una bicicleta i la velocitat d'una moto petita viu a mig camí entre el carril bici i també la carretera. El novembre passat, recordem, un patinet elèctric es va incendiar en un vagó de ferrocarrils de la Generalitat, a Catalunya, i a conseqüència d'això, l'Autoritat Metropolitana del Transport va prohibir l'accés de patinets o monocicles elèctrics en els vehicles o instal·lacions de transport públic, una prohibició que durarà 6 mesos. A París han anat encara més enllà. Avui han conegut els resultats d'un referèndum consultiu celebrat a la capital francesa, on els ciutadans s'han inclinat per demanar a l'Ajuntament que prohibeixi la circulació d'aquests patinets elèctrics. La participació, però, està molt baixa, només d'un 8% dels cens total. Ara, la decisió final queda a mans de l'alcaldessa parisina, la socialista Anne Hidalgo. Barcelona hauria de fer el mateix en una consulta popular sobre la prohibició o no d'aquests patinets elèctrics. A aquesta pregunta et dono resposta d'aquí un moment. Abans, amb el Marc Puerto, repassem més notícies d'aquest matí d'interès a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar, per on passa l'actualitat d'avui?
Bona tarda, comencem encarant-nos cap a Setmana Santa amb bones previsions, perquè el sector turístic afronta aquests dies amb perspectives realment bones i de plena recuperació respecte al 2019. Les agències de viatges esperen facturar almenys un 10% més i el Gremi d'Hotels de Barcelona preveu un 87% d'ocupació. En successos, desmantellen a Salou i Vilaseca un dels principals punts d'adulteració i distribució de droga a la zona costanera. Els Mossos van detenir 4 persones, 2 homes i 2 dones, d'entre 27 i 54 anys, i en les dues entrades fetes van comissar cocaïna, haxís, MDMA i 7.000 euros en efectiu. Finalment, el jutge va decretar l'ingrés a presó per la principal investigada i llibertat amb càrrecs per la resta d'arrestats. I detingut un home per agredir-ne un altre amb una arma blanca en una baralla a una zona esportiva del Port de Tarragona. El detingut de 43 anys se li imputa un delicte de tentativa d'homicidi i la víctima va ser traslladada a l'Hospital Joan 23. La unitat d'investigació de Tarragona ja s'ha fet càrrec del cas. Pel que fa a Barcelona, la ciutat baixa 3 decibels de mitjana al soroll nocturn a les zones tensionades. Mesures com reduir l'horari de les terrasses, de locals de restauració o d'establiments alimentaris han contribuït, assegura el govern municipal, a reduir entre 1 i 5 decibels el soroll en aquests àmbits. D'aquesta manera es contribueix a millorar el descans del veïnat i el consistori constata que cal seguir prenent mesures per afavorir el descans. I atenció, perquè el BOE publicarà aquest dimarts la convocatòria de les eleccions autonòmiques i municipals pel maig del dia 28. Els presidents de 12 comunitats autònomes han signat o signaran aquest dilluns els decrets de convocatòria i el termini per a la presentació de les llistes s'allarga fins al dia 24 d'abril. A tot això, en sanitat, destacar finalment que Catalunya immunitzarà els nadons contra el virus de la bronquiolitis a partir de l'octubre. El conseller Manel Balcells ha explicat que rebran aquesta dosi coberta pel sistema públic tots els infants que neixin a partir d'aleshores i els que hagin nascut abans i tinguin fins a 5 mesos. D'altra banda, també creu que la vacuna de la Covid-Ipra estarà en ple funcionament aquest hivern.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dilluns arreu de Catalunya amb sol, temperatures que van poc a poc cap amunt i un ambient doncs primaveral, unes característiques que ens acompanyaran pràcticament durant tota aquesta Setmana Santa. Preguntem ara a l'Eduard Sánchez com està la xarxa viària. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments es manté la circulació en general força còmoda. Destaquem, això sí, alguns punts afectats, en aquest cas, per exemple, per obres, a la C14, a l'altura del Cuber, aquí en aquest punt, per aquesta restricció de carrils d'obres, hi ha lentitud, aturades al llarg d'un, 2 quilòmetres. D'altra banda, per volum de trànsit, també a l'autovia 2, la circulació és més intensa, al tram de Cornellà de Llobregat, en sentit Martorell, i també la ronda litoral, al voltant de la Barceloneta, en sentit Llobregat. I és tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:15. T'ho deia fa uns instants, sortim als carrers de Barcelona. Volem conèixer l'opinió dels barcelonins sobre si són partidaris o no de fer un referèndum, com s'ha fet aquest diumenge a París, per treure dels carrers els patinets elèctrics. París, que va ser la ciutat europea pionera en promoure aquest tipus de mobilitat, ara també podia ser pionera en prohibir-la. El referèndum era consultiu i l'última paraula, però, la té l'alcaldessa socialista Anne Hidalgo. Clara Fernández, com ho veuen els barcelonins amb els qui has parlat aquest mateix matí? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Doncs la majoria creuen que no hauria de celebrar-se un referèndum, però perquè la decisió de regular l'ús dels patinets elèctrics al carrer és competència del govern i no de la ciutadania. Escoltem-los.
S'haurien de prohibir sense necessitat de fer referèndum. Vull dir, són gent que va indocumentada, que passa per les aceres, i això no hauria d'estar permès.
Jo penso que no, que això ja és a nivell legal, però no la gent de peu que tingui de decidir. És una qüestió que penso que no és per nosaltres.
Jo no haria referèndum. Jo particularmente quitaría los patinetes, porque igual que los coches y las motos tienen que pagar un impuesto, que paguen un impuesto y desaparecerían.
Quizá regular lo máximo posible, sobre todo que no circule por las aceras que lo hacen y que tengan espacios reservados para ello.
Tot i que els ciutadans manifesten que no hauria de celebrar-se un referèndum, la gran majoria opina, en canvi, que sí que s'haurien de prohibir els patinets elèctrics o almenys regular el seu funcionament. Consideren que és un mitjà de transport perillós per als vianants i que molts dels conductors no respecten les normes ni de circulació ni de seguretat. Pel que fa als accidents amb patinets elèctrics a Barcelona, les xifres s'han disparat en els darrers 3 anys. El passat 2022 hi va haver un total de 870 incidents, un 78% més que el 2019. Segons el balanç de sinistralitat, els accidents amb patinets elèctrics ja suposen un 6,43% del total dels incidents a la ciutat. De fet, els patinets són el quart tipus de vehicle amb una major accidentalitat.
Gràcies, Clara. No deixem els carrers de la ciutat de Barcelona perquè no té aturador la controvèrsia que aixeca la superilla de l'Eixample. Ara hem conegut que els veïns del carrer Rocafort, a la Corunya amb el Consell de Cent, no només estan indignats per la tala d'arbres, sinó perquè l'Ajuntament ha col·locat dues taules amb els seus respectius bancs per fer pícnic en plena superilla i alerten que la zona pot acabar com la del barri de Sant Antoni amb festes de cada cap de setmana. Anem fins a aquest punt de la capital catalana perquè la superilla d'Ada Colau, entre uns i altres, causa molèsties, també indignació entre veïns i comerciants, com et deia, d'aquesta Corunya, la de Rocafort, amb Consell de Cent. Iker Mons, bona tarda, Iker.
Bona tarda, Carlos. Els veïns de Rocafort amb Castell de Cent s'han hagut d'acostumar al soroll i a la pols de les obres d'aquests últims mesos. Ho viuen amb diverses opinions, però majoritàriament són molts els detractors d'aquestes superilles. El Salvador considera que és una vergonya aquesta decisió de l'alcaldessa.
Em sembla que estira els calés, perquè si les zones verdes que han a Barcelona no les cuida, què té de cuidar d'això?
En Tobias no veu que les obres vagin a bon port.
Me parece un desastre y no está terminado. A lo mejor cuando esté terminado ya no tiene arreglo encima. Siempre es molesta una obra, pero si la obra es de calidad lo das por bien empleado.
Els comerços també han notat la caiguda de ventes i la incertesa del pla de la superilla de Rocafort amb Consell de Cent. Fins i tot alguns han perdut diners, com el concessionari de motos Yamaha. El seu gerent, Toni Ramos, confessa que estan fent un gran esforç per tirar endavant el negoci.
Llevamos 2 meses perdiendo bastante dinero, y luego aquí comen, como digo yo, comen 15 familias. Estamos pendientes, estamos en alerta, a ver qué pasa. Repito, 3 meses poniendo dinero del bolsillo para que el negocio funcione, entonces vamos a ver qué pasa.
En Miquel Simó, el florister, també està preocupat, sobretot per l'arribada de Sant Jordi.
Hi ha coses que estan bé i hi ha coses que estan malament. Aquí serà divertit perquè ve Sant Jordi i no sabrem si tindrem parada o què farem amb la nostra vida. Li dóna emoció.
Les obres encara no tenen data final fixada. Ara farà 18 mesos que van setar el projecte. La superilla pot ajudar a certs negocis, però també perjudicarà en gran mesura a altres comerços, així com els veïns, els quals no veuen moltes avantatges a la peatonalització del carrer.
Gràcies, Iker, des d'aquesta Corunya de Rocafort amb Consell de Cent. Mentrestant, el periodista i escriptor i també analista polític Valentí Puig té molt clar que Barcelona necessita un canvi si vol redreçar el seu rumb, un canvi polític. Tot i que hi ha una bossa important d'indecisos de cara a les municipals del 28 de maig, segons apunten totes les enquestes, Puig diu que Barcelona, la capital catalana, necessita recuperar el consens olímpic que fa temps que s'ha perdut. Adrià Fernández.
L'escriptor i periodista Valentí Puig és de l'opinió que els ciutadans a Barcelona es troben molt desorientats en relació a l'elecció del seu alcalde. En unes declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Puig ha fet aquest advertiment.
Si Barcelona es perpetua amb el sistema
diguem-ne, d'Ada Colau, que és improvisació, demagògia, inseguretat, Barcelona patirà, els interessos de Barcelona patirà, i de rebot patirà a Catalunya, perquè no ens enganyem, la marca és Barcelona.
En aquesta mateixa línia, un altre element a tenir en compte a l'hora de votar serà el que ha suposat el procés i com s'ha utilitzat per fer entendre el que és Catalunya.
Crec que un dels problemes que hem comès els últims temps és donar per fet que només hi havia una manera d'entendre Catalunya, una manera d'entendre els interessos de Catalunya, una manera d'interpretar la història de Catalunya. I ho hem acceptat massa fàcilment. I n'hi havia més. I n'hi havia més, i ara ho constatem. I això és un preu que haurem de pagar un dia o l'altre.
Valentí Puig ha deixat clar que no votaria dos dels possibles relleus de Colau a Barcelona, com són Ernest Maragall i Xavier Trias. Sobre la possible influència que pot tenir la campanya de Trias al retorn de la fugida Ponsati i la condemna a Laura Borràs, Puig ha explicat que tot dependrà de les reaccions imprevisibles dels polítics de la CUP i dels seguidors de Borràs.
I demà coneixerem les dades de l'atur referides al passat mes i que seran de color verd, és a dir, que s'hauran creat llocs de feina ja amb la mirada posada a la temporada d'estiu que en molts llocs, en molts sectors, comença amb aquesta Setmana Santa. Tot i que molts hauran abandonat les llistes d'aturats, n'hi ha d'altres que els hi costa Déu i ajuda entrar en el circuit laboral. Alguns són aturats amb risc d'exclusió social, un col·lectiu a qui va dirigit el programa Canviem Vides de la Fundació Endesa. L'objectiu és millorar l'ampliabilitat de persones com la Gènesis, que ha explicat la seva història a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, i que ha recollit la Yolanda Canales.
La Gènesis va venir a Espanya fa un any i mig des del Perú. Aquí va néixer el seu fill, que ara té un any. Es troba en una situació econòmica complicada. Rep algunes ajudes en menjar, però ell el que vol és treballar i poder tirar endavant per si mateixa. Però trobar feina a Espanya, tot i que ha buscat pel seu compte, no és fàcil. Entre altres coses, perquè els processos laborals són diferents entre un país i l'altre.
Allá, bueno, también como es mi lugar de origen, pues sé cómo expresarme y esto, ¿no? Y también la forma es un poco más informal, ¿no? Aquí es muy formal y es muy diferente la forma de tratarse, ¿no? Entonces, por eso me cuesta un poco.
La Gènesis està ara molt il·lusionada. Diu que li han donat les eines per fer front a un procés de selecció en una entrevista.
Sí, muy buena. Me ha ayudado mucho a saber cómo asentarme ante una entrevista de trabajo, qué cosas decir, qué no decir, el comportamiento, que es muy importante. En realidad todo me ha ayudado mucho.
I al final, com ens ha explicat, l'objectiu és aconseguir estabilitat des del punt de vista econòmic, però també emocional. I això afegit es pot aconseguir gràcies a poder disposar d'un lloc de treball.
Yo lo que deseo es una estabilidad económica para sentirme bien, ¿no? Tanto mental y física. Y eso se puede lograr a través de un trabajo, de algo estable. Y claro que sí, eso me da mucha esperanza, ¿no? De poder conseguir algo estable. Bueno, me siento como confiada porque tengo un soporte muy bueno, ¿no? Que son ellos.
La Gènesis és una de les participants al programa Canviando Vides que impulsa la Fundació Endesa. Va començar fa 7 anys amb una prova pilot a Cornellà, però ara s'ha ampliat a altres ciutats d'Espanya, com Madrid, Sevilla o Saragossa. Fins ara, aquest programa ha aconseguit millorar l'ocupabilitat d'un miler de persones a Catalunya en concret i 2.700 arreu d'Espanya.
Acabamos de escuchar a Gènesis, una peruana con un hijo que a través del programa Cambiando Vidas intenta recuperar personas en riesgo de exclusión, pues bueno, intentará ella pues reintegrarse a la vida normal. María Rosa, con la que hablaremos ahora, fue una de las primeras en entrar en este programa y ahora, pues bueno, las cosas le han cambiado como de la noche a la mañana. María Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, explícanos cómo estás, qué haces ahora mismo.
Bueno, pues yo, gracias al programa este de Cambiando Vidas, la Fundación Integra, junto con la Fundación Endesa, empecé a trabajar hace 7 años para la empresa Fomento y llevo 7 años trabajando con ellos. Tengo un contrato indefinido, la verdad es que me ha dado un cambio la vida totalmente.
Explícanos cómo ha cambiado tu vida, María Rosa.
Hombre, pues tener la tranquilidad de que cada mes puedes pagar el alquiler, que tus hijos van a estar bien, que la tranquilidad esa de poder ir evolucionando.
Claro.
Luego también formo parte del comité de empresa de mi centro. Uh-huh. O sea, me ha ayudado a evolucionar de muchas maneras.
Dibújanos un poco cuál es tu perfil familiar. Supongo que no sé si estás casada o no, tienes hijos.
No, mi perfil familiar, yo estaba separada.
Estaba separada.
Bueno, estoy separada. Uh-huh. Mis hijos eran pequeños, desde que tenían 1 año y 3 años yo estoy separada. Y nada, me ayudó mucho, pues eso, a tirar para adelante con ellos, porque realmente era difícil. Llevaba 5 años parada, se acabaron todas las ayudas, se acabó uh-huh. todo, y ahí estuvieron ellos.
Claro. 5 años parada, con hijos a cuestas, separada. Supongo que era un vía crucis para ti, ¿no?
Hombre, totalmente, era una pesadilla cada día.
Claro.
Uh-huh. Y es eso.
Los estudios, sacar adelante los hijos, comer, pagar el alquiler. Se hacía una montaña cada mes. ¿Cómo lo gestionabas, María Rosa?
Bueno, pues mira, ayuda familiar, que mi tía me alquiló un piso por nada prácticamente, uh-huh. y pues a través de servicios sociales.
Uh-huh. Claro.
Y bueno, y amigos y gente, uh-huh. pues venga, uh-huh. va, que vamos al súper, que te ayudo, te uh-huh. compro. Uh-huh. Y así.
Bueno, y ahora, evidentemente, con un contrato fijo, tienes trabajo.
Tengo mi trabajo.
Y tienes una vida estabilizada, y tus hijos, supongo, que con una sonrisa.
Mis hijos están independizados, ya, con una sonrisa terrible. He sido abuela, tengo nietos que tienen 6 meses, hijos. Y nada, y bien. La verdad es que...
¿Sigues involucrada en este proyecto de Cambiando Vidas? ¿Ayudas a personas que están dentro de la fundación a ver, oye, que hay una salida. Si te lo propones y tienes ganas, puedes salir.
Está, la salida está. Y la verdad es que lo que sí que tengo que agradecer es que siempre hasta que me hicieron fija, cada mes, cada 2 meses me llamaban. Rosa, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Luego, ya una vez me hicieron el contrato indefinido, siempre me han ido llamando cada año. ¿Cómo va todo, Rosa? ¿Sigues en la empresa? Uh-huh. Si no, cuenta que siempre estarás, puedes contar con nosotros, siempre vamos a estar ahí. Uh-huh. Y eso es muy importante.
Eso es muy importante. Y
ahora, pues, al verme yo también así más libre, que ya estoy sola en casa, no tengo a mis hijos, no tengo... Pues me estoy planteando de hacer voluntariado con ellos.
Claro. Es importante, la gente que habéis empezado y habéis salido adelante gracias a este proyecto, pues apoyar a otra gente que esté empezando en este proyecto, sí. como el caso de Génesis, con el que hemos hablado hace unos instantes. María Rosa, sí. ¿Planes de futuro tienes encima de la mesa o qué?
Pues planes de futuro, seguir así.
Que ya es mucho, ¿no?
Seguir así, ya son 59 años, pues esperar los poquitos que me quedan ya para jubilarme, a los 77.
Pues María Rosa, muchísimas gracias por atendernos.
Es eso, es una tranquilidad total, claro, y absoluta. Claro.
Se nota en tu tono de voz, en tu forma de hablar, esa tranquilidad que tú dices y esa confianza contigo y contigo mismo y con el futuro. María Rosa, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tan alegre, tan animada, convidem a la Maria Rosa, canviem de qüestió i atenció amb el que t'explico ara, perquè els coreans del sud, atenció, perquè han descobert els xurros. Com ha estat? Doncs gràcies a una cantant coreana que va publicar un vídeo a Instagram provant els xurros d'una petita xurreria del barri gòtic de Barcelona. Marc Puerto, tratant-se aquesta història.
Així és, els xurros els podem menjar de tota mena i depèn dels gustos de cadascú. De xocolata, de crema, normals, amb xocolata desfeta, amb molt de sucre o sense. Però atenció a aquest àudio.
Dega bon dia, Tago. Multiga coapida. Itego, isonenen...
Aquesta dona que està parlant en coreà és l'estrella del K-pop, Jisoo, i les seves ganes de dolç han provocat cues de clients en aquesta petita xurreria Sant Roman del barri gòtic de Barcelona, quan va penjar un vídeo de 15 segons que ja ha provocat viatges de més de 10.000 quilòmetres perquè milers de persones vinguin a provar aquests xurros a Barcelona. Nosaltres hem volgut parlar amb el propietari de la xurreria Sant Roman, Francisco Almendros, sobre com estan vivint aquest èxit, i això és el que ens ha explicat.
Aquesta xurreria és de l'any 1968 i a mitjans del 2000 van començar a vindre una sèrie de coreans, que això portaven d'altra família, que són els Sant Roman, que per això es diu xurreria Sant Roman, i ells ja van començar a treballar amb els estrangers, no? També com tenim una ciutat on ve molt turisme, doncs va ser una mica, entre cometes, fàcil, no? I a partir d'aquesta noia que va vindre a aquestes festes de Nadal, doncs l'impuls ha sigut, bueno, espectacular.
Però quin és el secret d'aquest èxit del que parlem? Ells diuen que és la tradició, el fet de mantenir viva aquesta tradició.
Jo crec que el que diferencia és la recepta de tota la vida tradicional, tant com el local com els nostres xurros. És una recepta de sempre, som ja la segona generació i hem sabut transmetre el que ens han ensenyat amb l'alegria i la gana de fer-ho cosa com és l'ara.
I quins són els xurros que més agraden als coreans? Vosaltres quins diríeu que són? Doncs aquí tenim la resposta.
Bueno, venen els xurros tradicionals, els clàssics de tota la vida. Els peritons amb la seva xocolata desfeta, ells el que més busquen i els agraden és això, amb molta sucre, la majoria tomen sempre amb molta sucre, són molt dolços els coreans, però el tradicional és el que sempre s'imposa.
Doncs ja ho sabeu, si voleu provar aquests xurros, aneu a la xurreria Sant Roman, però en compte perquè us podeu trobar amb moltes cues.
Molt bé, doncs, els xurros i del boom que estan causant els xurros a Corea del Sud, ens ha parlat la Mar Puerto. Donem per finalitzada, queda't amb aquest titular, eh? Donem per finalitzada la crisi pandèmica al sector teatral que ha entrat en un període de franca recuperació. Com és això? Doncs després d'aquestes bones recomanacions que venen ara, un parell de minutets, t'ho explico.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662, Legalitas. Y sigue con tu vida.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Donem per finalitzada la crisi pandèmica al sector del teatre, que ha entrat, diuen, en un període de franca recuperació. És la radiografia que fan els gestors teatrals de la capital catalana, de Barcelona, que veuen com el malson s'ha acabat i apunten ja cap a la recuperació. Una recuperació que, Sergi Torn, és una realitat, oi?
Sí, i confirmada pels números. La temporada teatral iniciada el passat mes de setembre registra un augment del 21% de públic per un total de 1,8 milions d'espectadors i un 38% en la recaptació, amb una taquilla de 60 milions d'euros. L'oferta més es multiplica aquests dies. Demà al Romea, Núria Espert és una de les actrius principals de La Isla de l'Aire i l'actor Luis Zahera, premiat amb el Goya, debuta aquest diumenge en monòleg al Borràs. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, el vicepresident de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Toni Albaladejo, destaca que les preferències del públic sempre es guien per una mateixa exigència. Sigui quin sigui el format, la clau és la qualitat de la funció.
El públic tria
sota una premissa, el bon teatre. El bon teatre que es dona a les sales petites, a les sales grans, el drama, a la comèdia, tot funciona si està ben fet. Tenim la sort de que els nostres teatres estan molt consolidats.
I en aquest context de recuperació, el sector reclama l'impuls de les gires i dels circuits que es van perdre per l'anterior crisi econòmica, la implantació de l'excepció cultural en l'àmbit fiscal, laboral i administratiu i el desenvolupament de convenis laborals per tot el sector.
Avui estem radiografiant la situació del Teatre Barcelona amb locals molt mítics, molt importants de la capital catalana, com el Condal, l'Apolo, malauradament tancat, hores d'ara, Molino. Doncs, i qui coneix molt bé el món del teatre de la capital catalana i els seus locals és el senyor Manel Portomeny, 40 anys d'experiència en el món de la representació d'artistes i també en la producció d'espectacles. Manel, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, bona tarda, Carlos.
Molt bé. Parlant del teatre avui a la ciutat de Barcelona i del que es comenta ara, com revifar, com revitalitzar el paral·lel. Diuen que això s'hauria d'intentar retornar al paral·lel del passat. Jo no sé si el passat pot tornar al present o avui en dia el paral·lel ha de mirar cap a un altre tipus de forma d'entendre l'espectacle, Manel.
Home, el passat queda enrere, hem de pensar en futur. I el futur, al paral·lel, doncs crec que si tot va bé pot ser esplendorós com ho va ser en el passat, això sí. Tenim en compte que tenim el Condal, que està a l'Apolo, que està al Victòria, amb el Mago Pop, que és un potent revulsiu perquè el paral·lel es pleni de gent, s'ompli de gent cada vegada que hi ha funció. I està al paral·lel 62, és a dir, el paral·lel pot arribar a
moltes...
ser una artèria teatral a Barcelona, i tant.
Hi ha moltes apostes importants. Depèn molt, Manel, del públic. Tu, que el públic, sempre diuen que el públic de Barcelona és molt complicat. Tu coneixes molt bé el públic, no només de Barcelona, sinó de la resta d'Espanya. Per què costa tant omplir els teatres a la ciutat de Barcelona, Manel?
Bueno, suposo que el públic té els seus gustos i que cadascú va veure el que li interessa. Fa una setmana es va celebrar el Dia Mundial del Teatre i tenim la gran sort d'haver ressorgit després de la pandèmia amb unes dades molt importants, com que s'ha incrementat amb un 21% l'afluència del públic als teatres durant aquesta temporada, el que portem de temporada, des del setembre del 2022 a març del 2023, un 21%, i respecte a la prepandèmia, això són dades d'EDCA, l'Associació de Teatres de Catalunya, i abans de la... el 9% respecte a la prepandèmia. És a dir, estem fent uns números molt interessants. La mitjana d'ocupació està un 60%. Llavors, jo crec que la gent sí que està tornant al teatre per una raó que no teníem tan clara que fos així, però és que la gent necessita sociabilitzar. Aleshores, el fet d'anar al teatre és un motiu com per sortir i passar-s'ho bé amb els companys, amb els amics, amb qui sigui. I, bueno, hem tingut la gran sort. En el meu cas, doncs sí, treballem per tot Espanya, per tot arreu, i amb el que em dedico exclusivament és a l'humor. I l'humor és un dels sectors, és una de les arts escèniques que sí que han funcionat i segueixen funcionant molt bé, inclús durant la pandèmia. Durant la pandèmia, doncs, a Barcelona estàvem a un 50% d'ocupació, doncs l'humor plenava amb el 50%. Sí, sí. A Madrid estàvem al 70%, doncs amb l'humor ficàvem el 70% d'ocupació.
Tu, Manel, fa un temps vas estar capitanejant el que és el nou Teatre Polo de Barcelona. Al final, bé, les coses cadascú va agafar el seu camí. És una aposta, aquest nou Teatre Polo, que lidera un grup madrileny. Veus que té recorregut el model que volen introduir des del grup Es Media cap a aquest nou Teatre Polo? Li veus una continuïtat de cara al futur?
Bueno, jo veig que els mèdia han tingut el valor d'obrir un espai amb el que han hagut de reformar-lo força, l'han posat molt al dia i estan aguantant titànicament amb el seu esforç que hi hagi un altre teatre obert a Barcelona. evidentment, la línia de feina que ells porten doncs és absolutament respectable. Jo crec que aquí no puc dir res més que tenen molt de valor i que els hi desitjo la màxima sort. Jo ho vaig deixar fa ara cosa d'un any perquè no podia compaginar dues feines alhora i m'estava gustant la salut. Ja. Simplement per això, però es mereixen que funcioni i es mereixen que les institucions se'ls recolzin perquè tenen un espai magnífic. Clar. I és una de les altres sales que poden articular un paral·lel molt maco.
Molt bé, Manel Portomeny, moltíssimes gràcies per compartir aquest diàleg amb nosaltres, fer una ullada com està el món del teatre a la ciutat de Barcelona i mirar-ho en clau positiva. La gent sembla ser que vol tornar al teatre i té ganes de fer-ho perquè necessita, com tu deies, socialitzar-se, animar-se i sobretot riure. Manel, moltíssimes gràcies, bona tarda i molta sort, eh?
Gràcies a vosaltres, igualment. Una puesta de sol.
Deixem l'escenari, deixem el teatre, parlem de política que ens situa al Principat d'Andorra. D'en Bo Caratàs, amb Xavier Espot al capdavant, repeteix victòria electoral a Andorra en uns comicis marcats per l'habitatge, el cost de la vida i la irrupció com a segona força del grup Concòrdia. Es tracta d'una formació formada per joves andorrans que es qualifiquen com els de la nova política, és a dir, uns Podemos o uns Comuns a l'andorrana, Yolanda Canales.
I aquesta nova formació ha aparegut amb molta força. Ha aconseguit 3 representants nacionals i 2 de parroquials, desplaçant la tercera posició, la coalició del Partit Socialdemòcrata Progressistes SDP. En tot cas, Demòcrates d'Andorra, amb Xavier Espot al capdavant, ha sumat el 32,66% dels vots en la circumscripció nacional i també ha guanyat en solitari a les parròquies de Canillo i Encamp. En el sistema electoral andorrà, el partit que assoleix més vots en una parròquia aconsegueix els 2 escons en joc. Així, en total, Demòcrates i les seves coalicions han obtingut 17 representants al Consell General. El guanyador de les eleccions, Xavier Espot, ha assegurat que treballarà per ser mereixedor d'aquesta confiança i també explicava els reptes als que ha de fer front.
Facilitant-los habitatge preu assequible, millorant el seu poder adquisitiu, reordenant el creixement urbanístic, continuant impulsant la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic, garantint la sostenibilitat del sistema de pensions i d'un sistema d'excel·lència de salut pública i aconseguint un bon acord d'associació amb la Unió Europea, entre altres reptes capdals que tenim plantejat.
A més, Espot ha destacat que amb aquesta victòria es consolida el projecte de la formació política, tot posant en valor que s'han millorat els resultats de fa 4 anys i s'ha aconseguit una majoria parlamentària molt folgada.
I a Barcelona el PSC rebutja confrontar-se amb l'Agència Catalana de l'Aigua per la gestió de la sequera després que el seu director hagi retret als socialistes que utilitzessin la cimera de l'aigua del passat divendres per intentar aconseguir el titular que el règim sancionador s'eliminaria. La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha reclamat al govern que treballi amb els ajuntaments com a part de la solució i no com a part del problema. En aquesta línia ha advertit que cal inversions i no sancions. També ha dit que, també s'ha queixat, que una de les mesures més importants del decret de la sequera estigui basada en sancionar i culpabilitzar els consistoris. De la crònica negra d'aquest matí t'explico que la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han desarticulat un clan familiar que fabricava bitllets falsos. Els detinguts van introduir en establiments de Tarragona i Barcelona uns 100.000 euros falsificats en diferents establiments.
Cop policial contra un clan familiar que fabricava bitllets falsos i que va arribar a introduir fins a 100.000 euros en petits establiments. Els bitllets de 10, de 20 i de 50 es fabricaven artesanalment i en petites quantitats per dificultar la investigació. El mètode d'introducció, tal com ha explicat l'Anna Ramon, portaveu de la Policia Nacional, era el sistema de degoteig.
Sempre disponían de una pequeña cantidad de billetes y se desplazaban por pequeños comercios, es decir, preferiblemente en locales pequeños, donde no disponían o no utilizaban sistemas electrònics per a la detecció de bitllets falsos.
Un grup que ja va ser investigat i desmantellat el 2018. Ara els investigats haurien fabricat i introduït més de 5.600 bitllets falsos, tot i que no es descarta que en un futur s'intervinguin més bitllets que encara estan en circulació. Els detinguts, 3 homes i una dona d'entre 18 i 51 anys, van passar a disposició judicial del jutjat d'instrucció número 4 de Badalona el passat divendres. 2 d'ells han ingressat a presó i els altres 2 han quedat en llibertat amb càrrecs. Se'ls atribueixen delictes de falsificació de moneda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
D'aquí 10 minutets arribaran els companys d'Esports Cope agafant el nostre relleu per parlar de moltíssimes coses esportives. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Moltíssimes coses, ressaca una mica de la Lliga del cap de setmana, però ja posem el focus a la Copa del Rei, que torna dimecres, amb un partidàs, eh?
Sí, dimecres tenim clàssic. Vinga. A l'estadi del Camp Nou, és el partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei, Barça-Real Madrid. El Barça, recordem, que porta un 0-1 del partit d'anada, per tant, estem molt pendents ja des d'allà, des d'avui mateix, del que passa als dos equips. El Barça acaba de guanyar 0-4 en partit de Lliga al camp de l'Ells. A més, bones notícies perquè van retrobar-se amb el gol tots els davanters. En va fer dos Lewandowski, un Ansu Fati, sobre el que teníem el focus posat després de les declaracions del seu pare la setmana passada al partidazo. També va marcar Ferran, però és que el Real Madrid ahir li va fer 6 al Valladolid i Benzema va fer un hat-trick, un Benzema que tampoc estava fent una gran temporada. Sembla que arribarà al clàssic en bon moment, per tant estarem pendents de tot això. I avui, Carlos, hem de parlar molt de l'Espanyol
del
també.
Del drama que es viu a Cornellà al Prat, eh?
Sí, drama que ha tingut conseqüències perquè ha estat, això és oficial, destituït Diego Martínez com a tècnic de l'Espanyol.
Encara... Ja han tirat massa, no penso jo.
Potser han perdut algunes setmana, sí.
Més.
Encara no és oficial, però sabem que el seu substitut serà l'exfutbolista de l'Espanyol Luis García, per tant sentirem a Diego Martínez, que s'ha acomiadat en roda de premsa, i ho valorarem amb el Javier de Haro. I entre d'altres coses parlarem avui també de waterpolo, que el Sabadell femení és nou campió d'Europa, superant a la final al Mataró, una gran final per 9-8, i hem quedat per després amb una de les campiones, la portera Laura Ester.
Molt bé, més interessant, com sempre, els Esports Cope, però avui encara més, amb tot això que m'has parlat del Barça, la Copa del Rei, aquest partidàs.
I Messi, bé o no?
Messi, no, cada dia. Com a xiste no està mal,
Bueno, en aquest món del futbol jo ja he après que no es pot donar res per impossible.
Trobaran alguna palanca.
A lo millor ve Cristiano i tot,
Molt bé.
Hola, bona tarda.
Aquesta que parlaves, la Montse Rodríguez, sí, que és directora de l'Interna.
Efectivament.
Li agrada el futbol, li agrada el Barça, però ella ha de parlar d'altres coses.
I els futbolistes.
I els futbolistes, també, dones, també. Molt bé, però escolti, expliqui'ns cosetes d'aquesta tarda de la Linterna.
Sí.
El tema del teatre, en qui el parlaràs tu? Estem parlant de la situació del teatre a Catalunya i a Barcelona concretament.
Efectivament, parlarem amb Àlex Casanova, és actor, conegut per tots, i també representa tot el gremi del que són els actors i actrius de casa nostra, i li preguntarem com està la situació actual dels actors, si hi ha o no precarietat laboral. Recordem que a l'època de la Covid ho van passar molt malament, i si la cosa està remuntant, perquè sembla ser que l'ocupació mitjana dels espectacles de teatre és del 60%, això vol dir que hi ha més feina o que no?
I si continua marxant actors cap a Madrid, que fa un temps marxaven tots, i com està aquest estatut de l'actor, del tema
Canviem de vides.
Tu l'abordes amb un voluntari d'aquest programa, no?
Efectivament, és un programa, recordem, per a gent amb risc d'exclusió social, a trobar noves oportunitats, i parlarem amb en Rubén Baró, que és un voluntari d'Endesa des de fa 3 anys, i és el primer any, recordem que el curs serà presencial, i ens explicarà quina és la seva motivació i l'experiència que té amb la gent d'aquest programa Canviant de Vides. I després, l'Osada, ràpidament parlarem del trànsit, que ofereix per primera vegada el Servei Català del Trànsit una formació gratuïta als motoristes que circulen per Barcelona.
Segueix Migdia Cope amb Pilar García Muñiz, que vagi bé, molt bona tarda. Ella et segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.